Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Ni broma, ni cultura, ni prejudici, ni hòsties.
T'he dit que no em venia de gust.
Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
Deixa'm estar pesat.
Ui, 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 mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has estat bona.
Aquesta és la campanya que ha tret avui el Departament d'Igualtat de la Generalitat, que mostra com la violència de gènere no és només una agressió física, una violació o un assassinat. La violència masclista és a tot arreu i encara que ens costi d'acceptar, també forma part del nostre entorn, de la nostra gent, de la nostra família i també dels nostres amics. Tots tenim l'amic que fa brometes i que li perdonem perquè ja sabem com és. Tots coneixem una parella on l'home algun cop ridiculitza la dona només per fer gràcia amb el seu grupet. Tots tenim un familiar que fa comentaris masclistes, alguna cosa hauria fet, vés a saber com anava. I tots tenim gent al voltant que justifica les actituds i els comportaments masclistes. Un ja saps com és o un no li tinguis en compte. Per això, més enllà de la feina importantíssima que han de fer les institucions i de la feina imprescindible que ja fan moltes associacions, també és important que nosaltres siguem els que ens impliquem. És tan fàcil i alhora tan difícil com no riure les gràcies al nostre amic que fa la brometa o no passar-ne ni una quan algú fa un comentari o un apropament no desitjat. Tan fàcil i tan difícil de fer cada dia i també avui que és 25ena. El Congrés aprova els pressupostos generals de l'Estat amb 188 vots i consolida les aliances amb la majoria de la investidura configurada per múltiples partits. Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El debat ha dividit l'independentisme català. Esquerra hi ha votat a favor, mentre que Junts per Catalunya i la CUP en contra.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat la petició del govern per ampliar l'ús del passaport Covid.
Farà falta per entrar a bars i restaurants, gimnasos i residències de la gent gran. Tot quan avui l'EMA ha donat llum verd a la vacuna de Pfizer per nens d'entre 5 i 11 anys.
I un jutge de Sabadell ha descartat investigar 3 nous sospitosos per la mort de la bibliotecària Helena Jubany, com va demanar dimarts la família de la víctima.
El cas prescriu el 22 de febrer de l'any vinent i si no hi ha nous investigats o indicis sobre el crim, l'assassinat quedarà impune.
En uns minuts en parlarem amb el Joan Jubany, que és el germà de l'Helena i que fa anys que lluita per aclarir els fets. I pel que fa als esports, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
La selecció espanyola femenina de futbol es troba avui a les 9 amb les Illes Feroe per disputar el partit de tornada de la primera fase per la classificació del Mundial 2023.
Les espanyoles confien en emportar-se la victòria després de guanyar Illes Feroe per 0-10 al partit d'anada. Malgrat el bon resultat, la jugadora Alexia Putellas diu que han de sortir al 100%.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat encara per la inestabilitat de cara a les properes hores a molts punts a les comarques de Barcelona i de Girona, on es concentraran la majoria de precipitacions, així com a les comarques del Pirineu, especialment al seu vessant nord, on nevarà per damunt dels 1.200 metres d'alçada. A les comarques del sud, comarques de Ponent, moltes més clarianes i les temperatures que es mantenen fredes, baixes. La previsió per demà ens anuncia encara nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.200 metres, però cada vegada més clarianes. Pot haver-hi algun ruixat a primeres hores cap a les comarques de Girona, però les clarianes guanyaran terreny i també ho farà el fred, perquè tot i que a partir de demà la situació es va tranquil·litzant pel que fa a les precipitacions, les temperatures continuaran sent baixes i fins i tot ho farà més de cara al cap de setmana.
I un últim punt de mobilitat: aturada la circulació de metros a la línia 5, la Blava, entre les parades d'Hospital Clínic i Sagrada Família per presència de fum. Els bombers de Barcelona estan inspeccionant la zona per saber què és el que ha provocat aquest fum. L'actuació dels bombers també ha obligat a desviar diverses línies de bus que no paren a totes les parades. Aquest 2021, 11 dones han estat assassinades per raó de gènere a Catalunya i fins al mes d'octubre s'han presentat més d'11.000 denúncies per violència de gènere. Però això no és tot. Des del mes de gener al de setembre s'han comptabilitzat 804 denúncies per violació i 1.450 per abusos sexuals, tot en només 9 mesos. Això vol dir que de mitjana cada dia hi ha 3 agressions sexuals i 38 denúncies per violència contra les dones.
Al conjunt de l'estat espanyol, 61 dones han mort per violència masclista aquest 2021. Des del 2010 hi ha hagut 1.238 dones assassinades per homes a Espanya. D'altra banda, un de cada 4 menors d'edat han estat testimonis d'aquestes situacions i un 77% han patit en primera persona el maltractament a casa.
Els darrers 5 anys, més de 1.000 dones han demanat a l'Associació d'Acompanyament i Prevenció Invia ajuda. L'estadística diu que avui, quan hagi acabat el dia, com us dèiem, a Catalunya hi haurà hagut 3 agressions sexuals i 38 denúncies per violència masclista.
Des de l'Associació Invia, Andrés ha explicat que les víctimes de violència masclista tenen dificultats per accedir a un lloguer habitacional i ha alertat que hi ha propietaris que es neguen a llogar pisos a aquest col·lectiu. Considera que és a causa de la por i demana més consciència social, més sensibilització i un canvi de concepció de l'ajuda per part de la societat. Ho ha explicat a una entrevista al Matí a Ràdio Estel.
Una problemàtica que realment és, entenem que és fruit de la por que té la gent, no? a realment saber què passa després, no? O sigui, què passa en situacions de violència i com poden ajudar. Doncs la societat ens pot ajudar llogant-nos pisos tranquil·lament.
La també representant de les educadores socials de la Comissió Nacional de Violència a Catalunya defensa la importància de l'assessorament i l'acompanyament a les víctimes en el moment de denunciar.
Avui des de Ràdio Estel us estem demanant que, si voleu, ens expliqueu les vostres experiències en relació a situacions de violència masclista, deixant-nos una nota de veu al 663-99-30-62. Escoltem els testimonis que ens han enviat la Núria Gelabert i la Teresa.
Tinc 22 anys i una de les 1.000 experiències que he viscut, malauradament, va ser en una discoteca a Barcelona, quan un noi va passar per darrere meu i em va tocar les parts íntimes sense cap permís ni consentiment. A part de, òbviament, pel carrer, 1.000 comentaris, xiulets i crits que et fan sentir insegura cada dia.
M'he sentit assetjada moltes vegades. Vaig anar al traumatòleg acompanyant la meva mare. I el facultatiu va decidir fer-me una revisió mèdica, bé, en aquest cas una revisió d'esquena, a mi. Va insistir moltes vegades i jo em vaig negar rotundament. Van veure que la situació ja no era molt normal i van marxar de la consulta. Van fer una queixa formal al centre mèdic i com aquest traumatòleg ja havia tingut altres problemes amb pacients, el centre mèdic va decidir expulsar-lo.
Un jutge de Sabadell ha descartat investigar 3 nous sospitosos per la mort de la bibliotecària Helena Jubany, com va demanar dimarts la família de la víctima.
La família de l'Helena havia demanat incorporar 3 nous sospitosos, 2 d'ells de l'entorn de la Unió Excursionista de Sabadell i l'usuari que assetjava la jove en xats d'internet. També havien sol·licitat un grup mixt d'investigació de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra per impulsar el cas, una petició que el magistrat també ha rebutjat perquè considera que el cos espanyol ha de seguir desenvolupant les seves funcions de policia judicial.
El cas prescriu el 22 de febrer de l'any vinent i si no hi ha nous investigats o indicis sobre el crim, l'assassinat quedarà impune. Els fets van passar l'any 2001 a Sabadell quan de matinada Helena Jubany va ser llançada des del terrat d'un bloc de pisos. En aquell moment l'Helena tenia 27 anys i treballava com a bibliotecària a Sant Manat.
El cadàver va ser trobat sense roba i amb cremades, amb un fort cop al cap i diverses fractures. Des de bon principi, els investigadors van descartar la hipòtesi del suïcidi i els resultats de l'autòpsia ho van confirmar. Al seu cos hi havia restes d'una substància tòxica en dosis 35 vegades superiors a la normal. En aquell moment, el cas es va tancar sense descobrir qui la va matar i per quin motiu. L'any 2020 es va tornar a reobrir i posteriorment es va tancar. Aquest mes de maig el van tornar a obrir per investigar els xats on un home hauria assetjat a la víctima.
Joan Jubany, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui és 25ena i no podem parlar-ne, no? Però creus que si el cas de la teva germana estigués considerat com a violència masclista, avui l'estaríem tractant d'una altra manera?
Bé, el cas és que per nosaltres és un clar cas de violència masclista, és un feminicidi, i així ho ha explicat el nostre advocat, Benet Salellas, davant dels jutjats, perquè hem posat aquest argument sobre la taula perquè, si bé en tots els delictes els poders públics, la policia, la fiscalia i la judicatura han d'actuar amb el màxim de diligència per resoldre els casos, especialment aquells fets més greus, com són els assassinats o els actes contra la vida de les persones, en el cas de violència de gènere, aquests esforços encara s'han de redoblar, això segons jurisdicció europea, i s'hi han de posar, doncs això, no deixar cap camí per explorar, ni cap fil per estirar, ni deixar de posar-hi cap recurs, tots els recursos possibles a nivell, doncs, això, d'investigació, de policia, etc. I el que ens estem trobant en el cas de l'Helena és que això no està sent així, i això és el que ens lamentem.
Aquest dimarts vau sol·licitar incorporar 3 nous sospitosos en la investigació del cas i el jutge ho ha rebutjat. Quins motius us ha donat per rebutjar aquesta proposta?
Mira, la interlocutòria aquesta del jutge ens acaba d'arribar i no he fet una primera lectura, però no me l'he llegit a fons. Però, vaja, és totalment incomprensible que això un jutge, que és qui, no, és l'òrgan que ha d'impartir justícia, doncs s'estigui negant a que es pugui investigar un assassinat. És que és així de cru i així de clar, i no ho entenem. La veritat és que no ho entenem.
També
evidentment no estem d'acord amb aquesta resolució del jutge i tan aviat com puguem presentarem un recurs a l'Audiència de Barcelona, perquè això no entenem que no es pot quedar així.
També havíeu sol·licitat que els Mossos d'Esquadra formessin part de la investigació per poder impulsar el cas. Per què fa tant de temps que esteu demanant que els Mossos investiguin el cas més enllà de la Policia Nacional?
Doncs mira, bàsicament, nosaltres, és molt senzill, nosaltres, és igual quina sigui la policia que investigui, però el que sí que volem és que qui s'hi posi s'ho prengui seriosament i investigui i vulgui resoldre el cas i arribar fins al final. Què ens hem trobat? Que des de la reobertura s'ha designat com a policia judicial la policia espanyola, el Cuerpo Nacional de Policia. El primer cop que es va reobrir vam contactar amb ells, quan vam saber quin era el grup que portaria la investigació, els vam anar a veure i els vam dir que teníem tot de proves i elements, testimonis que els hi podien servir per fer la investigació, i ens van dir, ui, això no ens ho expliqueu nosaltres, esto dígaselo al juez, que nosotros nos limitaremos a hacer única y exclusivamente las diligencias concretas que en cada momento nos manda el juez. És a dir, ens vam trobar amb una actitud, doncs això, passiva i de no voler-se implicar en la investigació. En canvi, nosaltres mateixos també vam contactar amb Mossos d'Esquadra per saber si tenien mitjans i estaven disposats a investigar el cas, i la predisposició és total, absoluta, a posar-hi tots els recursos i mitjans possibles. I ens hem trobat, doncs, això. Va ser a partir d'aquí que vam demanar per primera vegada un canvi de policia judicial, que el jutge ho encarregués a Mossos i no al que en tenien ganes, i no al Cuerpo Nacional de Policia, que manifestament no tenia ganes d'implicar-se en la investigació, i fins a 4 vegades ho hem demanat i el jutge ens ho ha demanat. Abans d'ahir vam demanar que, bé, doncs que, no? Si està tot sudit en que sigui el Cuerpo Nacional de Policia, doncs demanàvem que es creés una unitat conjunta d'investigació i que també s'hi deixés d'intervenir als Mossos d'Esquadra, concretament a la Unitat Central d'Homicidis de Mossos d'Esquadra, que ha resolt molts casos feia anys que estaven per resoldre i que altres coses no havien pogut resoldre, i aquest cop ens ho ha tornat a denegar avui mateix. Tot i que hi ha una diferència important, que és que les 4 vegades que ens ho havia denegat el fiscal prèviament a la decisió del jutge s'havia oposat al canvi de policia judicial, i aquest cop sí que el fiscal s'adhereix a la nostra petició i troba bé que s'hagués creat una unitat conjunta de Mossos d'Esquadra i policia espanyola. La veritat és que no entenem aquesta tossuderia, i és incomprensible que en un crim que el delicte està a punt de prescriure, perquè ara en farà 20 anys de l'assassinat de l'Helena, un jutge estigui impedint que es posin tots els recursos possibles perquè durant els 2 mesos i escaig o 3 mesos que queden fins a la prescripció del delicte doncs la policia pugui investigar amb tots els seus mitjans. La veritat és que no ho entenem, és incomprensible.
Ja per acabar, la vostra defensa també ha recorregut al Tribunal Constitucional el fet que l'Audiència de Barcelona acceptés el recurs que va presentar Santi la Iglesia. En altres ocasions has afirmat que cada cop que el cas s'apropa a la Iglesia, la investigació d'alguna manera s'atura. Per què creieu que això està passant?
Mira, doncs no ho sabem. Això els hauríeu de preguntar a sus senyories que fan aquestes coses tan estranyes com això, amb un cas d'assassinat que estava investigant, doncs ordenar que es torni a arxivar, carpetazo, i no s'investigui més. De totes maneres, el recurs que havia presentat la defensa del principal encausat i fins ara únic imputat deia que les proves que nosaltres havíem aportat no eren noves, cosa que no és certa. I el que va determinar l'Audiència Provincial va valorar sobre si eren suficients o insuficients per proves de càrrec per portar algú a judici. No si eren noves o no eren noves, que és el que li havien... que l'havien presentat en el recurs. Per tant, entenem que aquest recurs, aquesta sentència de l'Audiència de Barcelona, excedeix les seves funcions i per això ho vam recórrer al Tribunal Constitucional espanyol. De totes maneres, aquesta sentència de l'Audiència de Barcelona l'únic que deia era que aquelles proves aportades no eren suficients per seguir investigant el Santi i la Iglesia. Uh-huh. Però la interpretació que s'ha fet des del jutjat de Sabadell és tremendament restrictiva i no permet que s'investigui res relacionat amb l'entorn de les persones que sabem i que tenim proves i indicis de que estan implicades en l'assassinat de l'Helena, que és un entorn molt concret de persones, d'un grup de persones molt, molt reduït. I això és el que ens sorprèn, que des de la justícia no es permeti investigar i no es vulgui fer justícia.
Doncs, Joan Jubany, seguirem atents a veure com avança aquests propers mesos que queden al cas. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
A vosaltres. Salut.
Punt i seguit.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat la petició del govern per ampliar l'ús del passaport Covid. Farà falta per entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran.
La mesura entra en vigor aquesta mitjanit i durarà dues setmanes. Segons fonts coneixedores de la decisió, la Fiscalia s'havia oposat a ampliar l'ús del certificat, però finalment el Tribunal ha acceptat la proposta de la Generalitat. Fins ara, el certificat només s'havia d'ensenyar per entrar als locals d'oci nocturn o per anar als banquets amb ball. Ara també seran necessaris per entrar a bars i restaurants, instal·lacions esportives i residències de gent gran. A més, el Departament de Salut es planteja ampliar l'ús i que també faci falta per entrar a cinemes i teatres.
Sobre vacunes, l'Agència Europea del Medicament ha donat llum verda perquè els infants que tenen entre 5 i 11 anys es puguin vacunar amb Pfizer-BioNTech.
Després de validar els estudis clínics que s'han fet a uns 2.000 nens i nenes, aquest matí els científics experts de l'agència han donat el vistiplau perquè els menors de 12 anys comencin a rebre la vacuna. Afirmen que és efectiva i segura, però aclareixen que no serà la mateixa dosi que reben els majors de 12 anys.
I un dia més pugen els contagis i ja se superen els 2.000 malalts de Covid diaris i a la taxa de positivitat ha superat el 5%, el llindar que marca l'Organització Mundial de la Salut per donar la pandèmia per controlada.
Als hospitals hi ha 569 pacients ingressats per Covid, 4 més que ahir. A les unitats de cures intensives hi ha 128 persones, una més que ahir. El risc de rebrot ha augmentat 5 punts i ara és de 228 i cada 100 malalts en contagien 137.
En política, el Congrés aprova els pressupostos generals de l'Estat amb 188 vots i consolida així les aliances amb la majoria de la investidura configurada per múltiples partits. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, no hi ha hagut cap gir de guió d'última hora i finalment el Congrés ha donat llum verda als pressupostos amb el suport d'Esquerra, PNB, Bildu, PDeCAT i Més País. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha expressat la seva satisfacció.
Yo creo que es un día en el que todo el mundo se tiene que alegrar, salvo la derecha de este país, que está siempre instalada en el que cuanto peor, mejor, y por tanto son los únicos, yo diría, que no se alegran con un proyecto de presupuesto que es imprescindible para gestionar los fondos europeos y es tan importante para blindar la sanidad, la educación, la dependencia, en definitiva, para el bienestar de los ciudadanos.
El debat està marcat per els retrets que ha fet la dreta al president del govern, Pedro Sánchez, per haver pactat amb independentistes catalans i bascos, i també pel trencament entre l'independentisme català, mentre Esquerra, amb Gabriel Rufián, ha defensat el seu sí per les millores que tindrà Catalunya.
Porque es muy importante que la inversión en Cataluña iguale al 19% de su PIB por segunda vez en la historia. Es muy importante que los Mossos de Escuadra pues acabe con ese agravio comparativo y se puedan jubilar como el resto de policías. Es muy importante, sobre todo, que los pensionistas con pensiones de menos de 900 euros tengan una compensación y, sobre todo, es muy importante también proteger el contenido audiovisual en lenguas cooficiales. Eso es muy importante, muy importante.
Junts per Catalunya, que hi ha votat en contra, ha retret als republicans que regalin els seus vots. És la portaveu del partit, Míriam Nogueras.
No tiene ningún sentido seguir aguantando cómo nos humillan a cambio de nada. No tiene ningún sentido seguir hablando a los ciudadanos de promesas que sabemos que ustedes jamás van a cumplir. No tiene ningún sentido que el catalanismo siga aprobando unos presupuestos que ustedes no pagan. Regalant l'estabilitat a l'estat espanyol no hi haurà mai independència. I sense independència no hi haurà mai ni progrés ni un futur digne pels nostres fills.
La CUP també hi ha votat en contra.
L'Audiència de Lleida ha deixat en llibertat l'home acusat de violar i agredir una dona al turó de la Seu Vella de la capital lleidatana. Els fets van passar a la matinada del 4 de novembre, quan la víctima va denunciar a la Guàrdia Urbana de Lleida que l'home l'havia agredit sexualment.
Segons les investigacions de la policia, la dona exercia la prostitució i l'agressor era client seu. Després de passar 20 dies en presó preventiva, la magistrada ha decidit deixar l'home en llibertat després d'escoltar la seva declaració i la de la víctima. L'acusat no es podrà acostar menys de 100 metres de la víctima i haurà de comparèixer als jutjats cada 15 dies com a mesures cautelars.
El Consell de Seguretat Nuclear ha explicat que el bomber que va morir ahir a la central nuclear d'Ascó per intoxicació de diòxid de carboni va entrar a la sala on hi havia la fuita per ajudar els seus companys.
Són tres bombers que estaven fent tasques de manteniment del sistema de protecció contra incendis i que van ser traslladats a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre per inhalació de CO2. El seu pronòstic és lleu. Els responsables de la central d'Ascó encara no saben per què es va produir la fuita. Des de Comissions Obreres posen en valor la feina del bomber que va permetre salvar una treballadora que estava en una zona de perill. En un comunicat s'han unit a les mostres de condol cap a la seva família i han reclamat que s'aclareixin les circumstàncies de l'accident. A més, han recordat la víctima amb un minut de silenci aquest migdia a la central.
A Madrid, la Policia Nacional ha detingut a diverses persones suposadament implicades en l'assassinat del passat mes de juliol al jove raper de 18 anys amb síndrome d'Asperger en un túnel de Madrid.
El jove va rebre 4 punyalades per l'esquena. Fonts policials expliquen que la mort del jove no va ser un robatori, sinó que l'estaven esperant. El cas es troba sota secret de sumari.
Avui és l'últim dijous de novembre, un dia molt especial als Estats Units perquè avui celebren el Dia d'Acció de Gràcies.
La llegenda diu que els primers colonitzadors anglesos es van reunir per celebrar la primera collita i donar gràcies a Déu. A ells se'ls va unir membres del poble Wampanoag, nadius d'americans, que també van participar en aquell àpat. Aquest mite s'ha estès fins que el 1863 el president Abraham Lincoln va proclamar que l'últim dijous de novembre seria festa nacional i es donaria gràcies per tot el que s'havia aconseguit aquell any. A diferència d'altres festes, el Dia d'Acció de Gràcies és una festivitat laica que els Estats Units celebren tots els ciutadans. També és el dia que hi ha més vols a tot el país perquè la majoria de gent té 4 dies de festa i aprofita per anar a visitar familiars que viuen lluny. Els que no poden viatjar són convidats per amics o veïns per compartir el tradicional gall dindi, el plat més típic del dia.
I acabem amb els esports. Pau, avui a les 9 la selecció espanyola femenina de futbol s'enfronta a les Illes Fèroe en el quart partit de la fase de classificació del Mundial 2023.
Un duel a priori ben fàcil per mantenir el liderat de grup davant d'un rival a qui van superar per 0-10 el partit d'anada. La blaugrana Alexia Putellas, la jugadora amb més partits disputats amb la selecció, ha parlat de com afronten aquest match.
Primero, que no salimos pensando que va a ser un resultado holgado, y segundo, nuestra manera de competir es estar al 100% o más durante todos los minutos hasta que pite el árbitro. Entonces siempre intentamos vaciarnos, dar lo mejor de nosotras, mejorar lo que haya que mejorar, y así encaramos todos los partidos.
Putelles, per cert, que juntament amb Jenny Hermoso, Irene Paredes i Sandra Paños, totes jugadores del Barça, estan entre les candidates a guanyar la pilota d'or que s'entrega dilluns que ve a París, un dia abans que la selecció s'enfronti a Escòcia en el segon partit d'aquesta aturada per a les classificacions del Mundial. Anirem seguint com avança el partit d'avui.
I també aquest vespre Marc Gasol anunciarà el seu futur, que tot apunta que serà el Bàsquet Girona.
Marc Gasol torna a casa després de 13 temporades a l'NBA. Avui ha convocat a 8:15 afició i mitjans a un acte a Fontejau. Gasol anunciarà el que ja és un secret a veus, que acabarà la seva carrera al Bàsquet Girona, equip que ell mateix va fundar el 2014 i del qual n'és el president. El Bàsquet Girona actualment no està en el seu millor moment, mals resultats i un canvi d'entrenador recentment, i Marc Gasol podria ser qui reflotés la situació i pujar l'equip a la Lliga ACB.
El món de l'esport s'ha sumat també a les reivindicacions del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Han impulsat un manifest de condemna que compta amb l'adhesió d'unes 480 institucions d'arreu del país.
En el manifest promogut pel Consell Català de l'Esport es condemna de forma categòrica qualsevol tipus de violència masclista i s'encoratja a actuar per erradicar aquestes violències. Les entitats adherides s'han compromès a realitzar diversos actes per fer visible que cal actuar davant d'aquesta xacra social com és la violència de gènere. Una de les accions va ser la lectura del manifest al Camp Nou dissabte passat per part de jugadores i jugadors de les categories inferiors del Club Blaugrana. Diverses entitats s'han fet ressò a les seves xarxes socials.
En futbol, el Barça té com a prioritat la renovació de Gavi, que ja ha rebut trucades de la Premier League.
El club vol tancar com més aviat millor la renovació del jove andalús. Actualment compta amb una clàusula de 50 milions d'euros, una quantitat baixa en el món del futbol actual. El seu contracte finalitza el 2023 i la renovació se li estendria fins al 2026, amb una millora substancial de les seves condicions salarials. Gavi s'ha convertit en essencial pel projecte Blaugrana i també per la selecció espanyola. Araujo també hauria rebut ofertes per part de la Lliga Anglesa, tot i que la seva prioritat és renovar amb el Barça. La seva clàusula de rescisió és de 200 milions d'euros. El Barça s'enfronta al Villarreal aquest dissabte a les 9 en la propera jornada de Lliga.
Això que escoltem és Quiero Pero No, la nova col·laboració de Maya amb Rojo. La cançó és el segon avançament de l'àlbum que l'ex triomfita traurà durant el 2022. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Saber qué es de ti ni cuándo llegará. He intentado todo, no sirvió de nada. Voy viendo en todas partes gente con tu cara. Voy a ir al psiquiatra que me deje tonto, o me voy a volver completamente loco. Te quiero pedir un favor, que pases de mí y yo. Comprarme un billete. Ser de mí.
Radio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona, treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.